Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre, tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Que persistents, oi? No ens anem ni amb aigua calenta. Apa, que si no ens presentéssim, bé que ens trobaríeu a faltar, oi que sí? Doncs bé, puntuals ho som, això sí, ningú ens pot retreure ni el més mínim retard. Per avui us hem preparat un nou programa que n'estic segur us sonarà molt familiar. I com que no podem perdre gaire temps, aquí ho deixo i anem per feina. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Som-hi!
Non che d'amor si può morire.
Oi que no us enganyava? Això us ha sonat molt familiar. Tant que no sé ni si val la pena que ho presenti. Home, ho haig de fer, si més no, per dir quins han estat els intèrprets d'aquesta furtiva làgrima, l'ària més famosa de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, i gosaria dir l'ària més coneguda i apreciada de tot el repertori de tenor líric, si més no, una de les més top. I més encara amb un intèrpret tan exquisit com el que hem sentit, tot un mestre de mestres, encara és més bonica. El tenor suec Nicolai Gedda feia aquí de Nemorino acompanyat per l'Orquestra de l'Òpera de Roma sota la direcció de Francesco Molinari Pradelli. Ha sonat vegades aquesta ària en aquest programa, encara que ara feia temps que no apareixia per aquí, però mai havien cancel·lat el programa. El motiu de fer-ho avui és que ja molt aviat, el 13 de febrer, l'Elisir d'Amore torna a l'escenari sabadellenc de la Faràndula i després seguirà a diversos escenaris catalans, tot continuant amb la temporada 2018-2019 d'Òpera Sabadell i Circuit Òpera Catalunya, que es va encetar a l'octubre en Falstaff. Ara presentem aquesta bonica, sentimental, lleugera i agradable òpera còmica de Donizetti, que ja hem fet en diverses ocasions, quatre abans d'aquesta, l'última l'any 2011, encara que sembla ahir. I encara que, com sabeu, habitualment faig dos programes per òpera presentada a Sabadell, en aquesta ocasió en faré només un. Obviaré el dedicat a l'argument, que ja el vaig fer en el programa número 38, ja fa molt de temps, com us deia, i anem directament al dedicat a la concreta producció que veurem amb entrevistes als protagonistes. Al final, si queda temps, només us explicaré breument l'argument. Esperar, anem a saludar els nostres convidats d'avui, que ens fa molt i molt de goig rebre. Núria Vilà, soprano. César Cortés, tenor, i Santi Serrater, director i sabadellenc, a més a més.
No, això sí. Hola, Jordi. Bona tarda.
Benvinguts a tots.
Un plaer.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Doncs, bueno, parlarem una mica del que és la producció aquesta, el que veurà el públic. Uh-huh. Com que al llarg del programa aniré proposant diversos fragments de música, doncs sempre dues de l'Elisir, he triat dues aquesta vegada, abans de començar a xerrar amb els convidats, sentirem un, que és Chiedi a Laura Lusinghiera. Mira, la Freni com a Dina dona la rèplica al Nemorino de Nicolai Gedda.
Amor se va a morir.
Núria, César, us sentiu inspirats per aquests grans artistes que acabem de sentir a l'hora de crear els vostres personatges?
Sí, tant, i de fet és un dels referents que jo tinc indiscutiblement, juntament amb altres, però clar, la Freni és un clàssic del qual crec que totes ens sentim una mica inspirades, no, a l'hora d'abordar aquest paper.
I tu, com queda, César?
Bueno... bona tarda, m'agradaria molt parlar en català,
com
però
tu vulguis.
Encara no puc.
Tu parla, pots parlar l'idioma que vulguis. No.
Bueno, la voz de Nicolai Guedda es prácticamente una delicia escucharla y no solamente por su belleza, sino por su forma de ejecución técnica y todo lo que tiene que ver como artista. Entonces, precisamente es como uno de los grandes referentes para poder escuchar este bel canto de esta ópera.
Sí, sí. Un gran artista, además, que cantaba bien en un montón de idiomas.
Así
sí,
es. Sí. Así es.
Ya nos gustaría. Sí. A nosotros. Bueno, comencem per la Núria, que fa la Adina. Núria és una jove cantant, però amb nosaltres ja és una mica veterana.
Sí, he fet unes quantes òperes.
Bohème, a veure si les dic bé. Bohème, Nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte.
Flauta màgica, també.
Flauta màgica. I alguna més?
Sí. Com se diu ara? Nabucco. Sí,
Nabucco,
vaig fer Nabucco,
correcte,
un petit paperet, que era l'Anna, i bueno, allà vaig debutar, de fet.
Tu l'escola nostra l'has fet o no la vas fer?
No.
Tu no la vas fer?
No, no. No vaig tenir el gust. Vaig entrar directament al cor i en el cor la Mirna em va donar la primera oportunitat de fer aquest primer paperet de l'Anna, de Nabucco.
De fet, aquí a l'Amics de l'Òpera Sabadell, com els nostres oients saben, doncs, jo crec que hi ha dues maneres de desenvolupar una carrera o de començar a desenvolupar una carrera, que una és procedents del cor, que hi ha uns quants cantants que ho han fet així, o bé els que han vingut a l'escola i doncs a partir d'aquí se'ls han donat oportunitats els que més valien. És tu cas, César, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, yo comencé en la escuela haciendo, la temporada pasada, haciendo Così fan tutte en el papel del tenor de Ferrando. Para mí fue una oportunidad gigantesca. Es la primera vez que puedo meterme en un 3 meses a estudiar sobre una ópera como tal, tanto escénicamente como técnicamente también y musicalmente. Entonces, para mí ha sido una gran oportunidad. Después estuve en el coro, estuve también haciendo parte del coro en la misma ópera para el cast de solistas. Y bueno, he recibido la oportunidad después de estar en Pagliacci haciendo el papel de Beppe, el arlequino. Y bueno, ya para esta temporada he recibido esta gran oportunidad de encarnar el papel de Nemorino.
Yo creo que tanto Nemorino como Adina son dos bombones, ¿no?, de papel.
Sí, sí,
absolutamente.
Muy bien, me alegro que... Pues, a ver, tú debutas... explícanos un poco, Núria, anem per tu, la senyora és...
Claro, claro.
Aquí somos un poco...
Así es.
Sí, claro, de Ladies First.
Sí, sí.
No, a ver, explica'm una mica què estàs fent, com s'ha desenvolupat la teva carrera, doncs, a partir d'aquests començaments.
Bé, doncs...
Aquí jo et veig per Facebook, vas voltant bastant.
Bé, sí, el que em deixen, però no em puc queixar. La veritat és que vaig començar, com ja he dit, amb l'Anna de Nabucco, però després vaig continuar molt fent Mozart i vaig fer també la museta de la Bohème, de fa uns anys.
Molt maca, aquella museta.
Moltes gràcies. Sí, sí, la vaig disfrutar molt.
Molt simpàtica.
Sí, la vaig disfrutar moltíssim. Sobretot això, he fet Mozart, Puccini, i per això aquesta oportunitat l'agraeixo moltíssim, no? Perquè és la primera vegada que faig bel canto, pròpiament, la primera vegada que abordo Donizetti, i bueno, és un repte absolut per mi, no? El fet de lligar les frases, tenir tot aquest virtuosisme, diguéssim, que està escrit a la partitura, intentar-lo, doncs, plasmar, no?
Plasmar. Bueno, jo crec que, i això, després que en parlem amb el mestre, segur que ens ho certificarà, Donizetti és hereu de Mozart, no? El cant de Donizetti, jo penso que ve molt directament.
Mozart Rossini, sí.
Mozart Rossini, sí. No? Tota aquesta nissaga directament.
Clar, i de fet, en aquest sentit, la meva carrera ha sigut una mica...
Sí.
També en aquesta evolució, no?
Sí, Susana, has fet Don Anna, has fet la Fiordiligi, sí. Els grans papers de Mozart.
Sí, dic, i tant. Un regal tots plegats.
La base està allà. I què en penses del personatge de Dina?
El personatge de Dina és un personatge que en principi es pensa una mica frívol i una mica, doncs, molt carismàtic i també, doncs, capriciós, no? Però això és el principi de l'òpera. I llavors el mateix personatge va evolucionant cap al lloc més sensible, no? Se n'adona de que realment hi ha algú que se l'estima i en aquest diguéssim, punt d'inflexió, ella canvia i se n'adona que realment està enamorada i que de debò hi ha algú que sent alguna cosa de veritat per ella, no?
I tu, César, com ho ves? Què penses de Nemorino? Un personatge tan tierno, no?
Bueno, Nemorino, sí, como tú lo has dicho, es un personaje muy tierno. Tiene unas características, unas cualidades muy bonitas. Su ingenuidad también podría jugarle tanto a favor como en contra por el hecho de que lo hace parecer un poco tonto. por así decirlo, en muchas ocasiones, tomar las peores decisiones en muchos momentos, pero estas decisiones que se hacen a partir de la ingenuidad, pero que viene de un corazón que es sincero. Nemorino prácticamente aún en lo musical expresa todo lo que tiene que ver la simplicidad de lo que tiene que ser una persona, más sin embargo sin nada de máscaras, como
es transparente y su música es transparente.
Así es,
personaje muy simpático. Ahora, antes de empezar, precisamente un redactor de aquí me ha hecho unas preguntas porque para la revista y tal y cual, para comentarle el Elisir. Y yo precisamente he destacado esta amabilidad d'esta òpera, no? És una òpera amable, no té res d'agressiu, és bonica del començament a la fi. És una història, doncs, bueno, el pobre Nemorino potser passa per uns moments una mica estressats, segons com, però tot acaba bé i és bonic i és allò que surts reconciliat amb el món, oi?
I tant.
Molt bé, així ens hauria de ser tot.
Sí.
L'olla.
Sí, noi.
Bueno, escolta, César, sigo contigo. Cuéntanos un poco tu trayectoria anterior, porque tú empezaste en Colombia, me imagino, ¿no?
Sí, claro, bueno, yo soy graduado de la Universidad Pedagógica de Colombia como licenciado en música. Tuve la grandísima oportunidad de ser becado por parte de la Filarmónica y el Conservatorio y el Liceu aquí en Barcelona, para venir a hacer mi máster de estudios, o sea, un estudio posterior en la interpretación de la música clásica, bueno, en este caso, pues el canto. Bueno, he recibido esta grandísima oportunidad hace ya casi 3 años de esto, en la cual, bueno, el Liceu me ha proporcionado muchísimo apoyo, me ha becado prácticamente 2 veces después de haber llegado. Y bueno, esta última vez para seguir estudiando y poder seguir manteniendo mi carrera en muchos lugares, he tenido la ayuda también de una persona, de un mecenas que me ha permitido, como quien dice, otro año más de estudio. Bueno, también he estado cada día creciendo más en el conservatorio, tanto en el conservatorio haciendo los roles como tamino en la flauta mágica. Eso fue una preparación con el maestro Francisco Araiza, que le agradezco muchísimo en el corazón, porque ha sido como un antes y después en todo lo que considero mi voz. El año pasado haciendo Cenerentola con la maestra Teresa Berganza. Y bueno, también tengo mucha gente que agradecerle, pero también pienso que a quien debo darles también honores, a los amigos de la Ópera Sarriá, que me han permitido soltarme en el escenario. Me han permitido hacer casi gran parte de ese primer catálogo que tiene Rossini de óperas, sí, de cámara.
Farsas de Rossini.
Sí,
¿no?
Entonces me ha permitido encarar varios personajes de cada una de estas óperas. Y bueno.
Y bueno, pues ahora el Nemorino.
Sí, ahora el Nemorino, sí, sí.
Son palabras un poco más mayores. Muy bien. Ara, abans de parlar amb el jefe, doncs, en tirem un altre... Home, el director d'orquestra, per molt que li pesi el director escènic actualment, jo considero que és el jefe.
Ben fet.
Oi que sí? No és el cas nostre, d'allò, però el que es veu per
ahir, pensem
a mi que
treballem molt amb equip,
que es confonen els papers. Doncs abans de parlar amb el Santi, sentirem un altre duo, aquest és molt petitó, però és divertit, que és la Barcarola, Jo son rico i tu sei bella, de l'acte segon. Renato Capecchi, Dulcamara, Mirella Freni, Adina.
Perché a me sarai rubella, Nina mia, che vuoi di più?
Quale onore un senatore, ed amore supplica, mamma, ti sta con bellino, tu per mio ti può sposar.
In al mio non più rigor, fa felice un senator.
Eccellenza troppo onor, io non perdo un senator.
Bravo, bravo, silenzio! Adorata barba ruota, prendi l'ore, lascia amor, lieve questo, lieve vola, pesa quel
bello e resta un giur.
Quale onore un senatore per l'amore supplicar, ma zannette un giovinetto che mi piace può sposar.
In ogni non più rigor fa felice un senatore.
Eccellenza troppo.
Professor,
bueno, Santi, ara anem amb tu.
Vinga.
M'imagino que ja l'hauràs dirigit abans, no?
Bé, sencera no.
No?
Aviam.
Tothom debut aquí.
No, de fet bastant, molts fragments en concert i això, però no, sencera de la baix no.
Està bé.
Bueno, però com... és un estil que conec molt, ha fet molt Donizetti,
sí.
Això sí.
Bé, sí, serà més lluny, doncs, a Sevilla, a finals de l'any... del 2017,
ja. Sí, fa ja, sí, en 2017.
A més d'un any, ser la fill de Regimau.
Mare, i també he fet Don Pasquale molt, molts cops.
Sí.
I m'agrada molt, i som molt apassionant del bel canto. Jo haig de confessar que al principi mi Bellini i Donizetti no m'agradava gaire.
No?
No em trobava bastant, no ho sé, com et deia, no bastant avorrit, no m'enteneu-me bé, sinó perquè sentia cantants que no m'acabaven de fer el pes, veia molts, saps, allò, molts gorgoritos, moltes coses, però no hi havia expressió,
molts ocellets,
molts piu-pius, sí. Però el canvi va ser quan vaig sentir la famosa gravació de la Lucia de la Mermura amb la Calas i dirigida per en Karajan, que és en directe, que era el famós vist del sextet de la Lucia de la Mermura, quan vaig sentir el Karajan dirigir la Lucia d'aquella manera i cantat d'aquella manera, dic, oi, això és una altra cosa.
Això
és una altra cosa. Ja no és els un papa, com diuen els alemanys, no?
Sí.
I a partir d'aquí vaig començar a reflexionar i sempre m'ha apassionat molt el cant i he treballat, doncs, ja s'ha fet molt Mozart, això sí, i Rossini també, i a partir d'aquí m'ha començat a apassionar moltíssim el bel canto i, a més, a sobre, doncs, els entesos i els crítics diuen que se'm dona molt bé. Sí. Perquè intento buscar la puresa del cant, que ells ho saben, que els porto torturant els cantons dels cantants, però en el bon sentit, perquè hi ha molt de talent, tant de la César, la Núria i tot el repartiment, també el Manel Esteve, la Laura, el Juan Carlos Esteve, tots per buscar la puresa del cant, la puresa del legato i de l'expressió, que vol dir que no ens hàgim de recrear tampoc quan no fa falta, vol dir que expressar just amb el que l'emoció que et diu la música, quan és una cosa tan simple. Moltes vegades dir t'estimo o t'ho diu es pot dir molt simplement, però amb molta força, no? I això és la puresa del bel canto, la puresa de la respiració, de la igualtat, de l'emissió del so, i això realment és que fa que sigui tan difícil cantar Donizetti, l'expressivitat del bel canto, de la veu.
De la veu, bàsicament, perquè aquí l'orquestra, diguéssim, penso, corregeix-me si m'equivoco, perquè és una mica acompanyant.
Sí, 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 no, has d'acompanyar.
Sí, l'orquestra sí. No és
protagonista
no. Sinó, i potser hi ha més coincidència en que Donizetti potser era millor orquestrador que Bellini.
Sí,
Bellini era una mica simple.
Sí.
Ara m'has fet recordar una anècdota que ja em vaig parlar fa, em sembla, dos o tres programes amb l'Albert Ferrer Flamerí, que saps que ve un cop al mes aquí.
Sí, i tant.
I xerrem. I ja l'he explicat aquí alguna vegada. Hi havia una soprano alemanya que es deia Lili Lehmann, del segle XIX, no la Lotte Lehmann sinó la Lili Lehmann, que és anterior, i aquesta senyora va dir que preferia cantar en una tarda les tres Brunildes que una sola norma, perquè amb la norma, esclar, no hi ha res que pugui estar fora del seu lloc, i la intenció i l'expressivitat, i l'entonació, i tot el seu lloc, i un canvi amb les Brunildes,
enmig
del terrabastall pots un crit i
pots amagar i queda bé, però
aquí no
la puresa absoluta de la línia de cant, control de l'aire, el fiato, i per això és tan difícil, no? Però bueno, hem de dir que ho estan aconseguint molt bé i estic molt content de tota l'evolució, i ja veuran que la gent sentirà un cant pur, net i de gran qualitat a Sabadell.
Penso això que dèiem una mica de l'herència de Mozart, no?
Perquè sí. Que... Ah, per mi tot és bel canto, aviam, per mi tot s'ha de cantar
tot
bé.
És, sí,
perquè cantes Puccini o cantes... I també hi havia una línia de cant. Però, esclar, ja presta més doncs, a recrear-te en segons quins ses llocs i aquí, esclar, són, com ho digues, són rimes tan simples, de tan simple que és molt difícil.
Sí. Vosaltres què dieu? Aquí los operarios.
Sí, no, una miqueta en la línia del que deia abans, no? El fet d'abordar per primera vegada aquest paper i aquest compositor en concret ha fet que doncs, la concentració fos màxima, perquè justament per mantenir certs moments la línia de cant i diguéssim, tot el que el bel canto implica, no? En aquest sentit és, bé, és la dificultat que hi ha en aquest tipus de cant.
Sí, sí.
Sí, és com, bueno, és algo difícil però delicioso de poderlo expresar cuando se logra por fin hacer esta bella línea en los momentos que más lo necesita en la ópera.
Más piensa que a ti te están esperando todo el rato hasta que llegas con la lágrima.
Claro, claro que sí,
todo
sí,
el mundo
sí.
Se calla.
Quan arriba.
És que una vegada també una cosa, me'n recordo fa molts anys aquí, Sabadell, un Rigoletto de l'època juràssica dels amics de l'òpera que la dona mòbil es canta al final, no es canta al principi, no? I la senyora que tira diu, ai, i ara diu, s'ha fet esperar, eh? Vull rematar-se.
És inevitable, són aquestes grans obres
com l'Aleluia del Messies de Händel, que la gent, quan ha escapat l'Aleluia del Messies, que a mi m'ha passat, la gent ja se'n va, o sigui que s'ha acabat el Messies, no? Queda la tercera part, és al final de la segona, no?
Exacte.
Encara dura el Messies.
Santi, a veure, concretament l'Elisir, ara anem a centrar-nos en l'Elisir, què en penses? És una petita joia, penso, no?
Sí, no, és un moment, jo dic, jo cada vegada disfruto més el bel canto i sobretot ja dic, i per fora me'l demanen molt també a l'estranger perquè he trobat un camp que per mi és molt divertit, perquè primer s'ha de buscar, amb l'Orquestra del Vallès, que fa tant temps ja que treballem junts i ens coneixem, primer l'elegància del so, o sigui, l'orquestra ha de fer bel canto també, encara que sigui un ritme o hi ha una articulació, perquè moltes vegades anem junts amb el cor, es doblen les melodies, es recolzen les veus, de que hi hagi sigui una orquestració fina i elegant i no patxanguera, no? I amb aquest treball estem fent un treball amb l'orquestra aquests dies, assajant molt, molt fi i que serà d'acord amb la manera de cantar el canto. Jo, personalment, sí que haig de dir que jo crec que és com Rossini, Donizetti, el Donizetti Buffo, per mi crec que és molt més interessant i crec que hi ha aquesta famosa anècdota que, per exemple, Beethoven li va dir a Rossini, quan Rossini li va ensenyar el Tancredi a Viena, va dir, escolti, vostè faci l'Albero de Sevilla, que és el que fa. Jo crec que el Donizetti Buffo és realment molt... és molt joies, era el personatge d'aquest tio. Sabem que, per exemple, per fer l'Elisir va tardar 15 dies que li van encarregar d'un dia per l'altre i fins i tot sabem que quan no arribava l'encàrrec el van tancar a la presó perquè l'acabés.
Ah, sí?
Sí, sí, vull dir, aquesta anècdota famosa, perquè el tio era... vull dir que, bueno, ja ho farem, perquè escolta, agafava d'aquí d'allà i es nota que tot i fent haver-hi molt d'ofici està tot molt ben pensat, hi ha molts moments que repeteixen els temes, es nota que està fet de pressa, no? Perquè al principi del duo de Belcore, doncs al final del segon acte torna a sortir les melodies, l'àrea de Dina, sabem, per exemple, l'àrea de Dina del segon acte, que a la Sutherland no li agradava, no? I quan les primeres vegades que ella cantava l'Elisir d'Amore, feia una àrea de Charles de Berlioz, que era molt més virtuosística, fins que després, ja més tard, va fer l'àrea original de Donizetti, però es nota que una mica hi ha una mica de pressa, no? Sí. Cap al final no arribava i perquè repeteix la barcarola al final un altre cop, el segon acte sí es nota una mica de pressa, però que no baixa la qualitat musical. Si haig de dir, per exemple, que el concertant del primer acte, del final del primer acte, és preciós, preciós. No van dir, va dir, nacre, dimi... I en aquest sentit hi ha molta orfebreria, hi ha molta influència rossiniana amb Donizetti i Buffo, això està clar. I els moments del bel canto són claríssims, no? Perquè hi ha una sola melodia llarga, diguéssim, casta diva, pensem-ho així.
Sí.
I en aquest sentit crec que està molt aconseguit ja i es veu molt bé el romanticisme ja del bel canto quan les melodies llargues. Crec que també va tenir un gran do, que és el que tenia Donizetti, que pum, li va sortir ja a fer un èxit des del primer moment i mai més ha parat aquest èxit, no? Perquè ens fa també pensar, jo crec, amb el personatge de Nemorino i de sobretot en Morino, de, una mica com el Parsifal, no? que és el personatge ingenu. I tot al final el Parsifal acabes també fent ostres, el pobre noi, fa com, et simpatitzes amb ell, dius, coi, la Dina sí que el fa patir, que no el veu, sí, que és, sí, sí. És, pensem que ella sí és una, Dina és una persona il·lustrada, ella ja sap llegir, està llegint el Tristany i Isolde, però el Nemorí no sap ni llegir ni escriure, no? És un, representa, és com, és un ingenu, no diem un incult, sinó un ingenu, no? I aquesta ingenuïtat és el que fa realment convèncer a Dina de que és transparent, és com un mirall, o sigui, m'estima de veritat, no és com el Belcora de que si d'arriba, diu, home, aquest sóc el xulo, no?
El xulo del barri.
La guapa del poble és per mi.
És per mi.
I tot aquest joc que hi ha, aquestes gràcies, llavors hi ha el personatge de Dolcamara, que és l'esperpent total,
extraordinari.
És extraordinari, que el Juan Carlos ho fa molt bé, i hi ha tota aquesta cosa, sobretot, que és difícil també del canto, el silabato, que també de Rosita dir 3.000 paraules per segon, a un tempo que es poden dir, però aquesta cosa d'aquest tio que surt per allà del xarlatà, total, que ven, com la pel·lícula del metge, aquesta famosa, és aquesta idea també, que aquell ho arreglava de tot, arregla, escolta, les arrugues, berrugues, morenes, fa de tot, no? En tot, tu veus aquella, això és com quan eren petits l'aigua del Carmen, ja quan els escolapis, sí. Deia, mal de cap, un mica d'aigua del Carmen, i passava tot. Doncs és
una,
és
una mica com l'Elixir de Mà, perquè també tenia
no sé quants
graus d'alcohol allò que t'escalfava per dintre.
I l'aigua del Carmen, allò...
El bordó.
I en aquesta cosa és... jo crec que també té aquesta cosa xispeant i de fritzant, no? que li queda molt bé.
Vaja, no hauria imaginat mai tantes concomitàncies amb Wagner, perquè el Parsifal no, amb el Tristany sí, perquè evidentment doncs, comença tot amb la lectura de la història de Tristany i Isolde, hi ha un paral·lelisme, hi ha un, sí, una d'allò, que una vegada vaig fer un article que faig pel programa general, precisament de l'Elisir, i el vaig titular un Tristany i Isolde de Saló.
Sí.
Una mica... perquè hi ha una concomitància. Ara, amb el Parsifal no hi havia pensat, i és veritat, allò, el tonto útil, una mica, no?
Sí, el dum, jo que som molt wagnerià, també, però tot això, ja et dic, que amb el temps he anat buscant-li molt de pressi amb aquest tipus, el Belcanto, i ja dic, estic passant molt bé i estic disfrutant molt. I el públic, espero que també, que s'ho passaran fantàsticament bé sentint cantar amb l'excel·lència que es canta a Sabadell, i amb una fantàstica orquestra, i agraïa a tothom l'oportunitat.
La producció crec que és la mateixa del 2011, no? Que és de Mar, no?
Sí, és una producció de Mar, des d'un còmic de dues dimensions. I també una anècdota, que segur que ja ho has dit, però a mi em va fer molta gràcia quan llegint, jo no m'havia fixat, ja preparant l'Elisir de Mora i més profundament, és que passa al País Basc, i això em fa molta gràcia.
Sí, l'original és al País Basc. Sí. No ho he explicat aquesta vegada, però l'altra vegada, com que vaig fer un programa explicant l'argument, aquesta vegada no l'he obviat, passa en un poblet del País Basc.
Nosaltres sabem que crec que pot ser, algun any és un País Basc mariner, seria Sant Sebastià, una cosa d'aquestes, Sant Urze, una cosa d'aquestes,
Saraus, una cosa d'aquestes.
Però fa molta gràcia.
Fa gràcia perquè dius, bueno, un xicarrón del nord,
Sí, sí.
No talla troncs ni aixeca
pedres. No, això no n'hi aixeca, ni fa la pilota basca ni això, però es podria fer una posta en escena ben basca, amb xapeles,
Però seria bé. No, ningú ho té en compte, això.
No,
és
curiós.
I això és cert que l'original és així.
Llavors a la partitura, Nei Paesi dei Baschi, posa.
Sí, sí, perquè, bueno, clar, al Liceu ens han fet tantes vegades aquella producció que sembla que hagi de passar sempre a l'Itàlia feixista.
Sí, de la del Mario Gas, que està molt bé, però clar, no.
Jo, a mi, una vegada, otra más y no l'aguanto.
Sí, però l'han rentabilitzat molt,
Uf, jo et diré, la primera vegada que vam fer aquesta producció que treuen a l'Isola de Mario Gas, originalment la van fer al Teatre Grec fa molts i molts anys.
Sí, sí, sí.
I el primer Elisir d'Amore que es va fer a Sabadell, que va ser l'any 83, que el Dolcamara va ser el Carlos Chausson.
Home, gran amic, sí.
Doncs ja era aquesta producció.
Era aquesta?
Era la del Grec. Ha estat remodelada i tot això. Aquesta era la que venia del Grec, que llavors també la van fer per l'Ada, la va fer al Liceu tropecientes vegades en el Victòria, quan el Liceu estava cremat, vull dir que ja et dic, jo me la sé de memòria.
Sí, a més ara que dius això, també una cosa que un gran expert del baix buf o rossinià i Donizettià, dels silabatos, que és internacional, com és el mestre Carles Chausson, que és un gran amic, també he de recordar que viu a Catalunya, i que és molt amic i ve molt a Sabadell.
Ah, viu aquí?
Sí, i tant, viu a... no ho diré, però vull dir, tirant cap a Vic. Oh. Viu a la muntanya i viu aquí a Catalunya, té la seva residència oficial aquí.
Saps que vivia a Madrid.
No, el Carlos, i parlo en català, a més excel·lent. i sempre hi esperem que el diumenge, si Déu vol, el dia de l'assaig general vindrà a veure'ns, o sigui, alguna funció sempre ve, i jo me l'aprecio molt perquè he après molt d'ell.
No, és un gran, gran
és un artista. gran.
Jo l'he vist moltes vegades aquí a Nova York també.
És una gran estrella, és fantàstic. És una tècnica vocal excel·lent.
De lo millor que hi ha
hagut. I del personal com a escenari, fa l'amo de l'escenari, tu veus el Carlos de l'escenari, pum, ja te'n vas, és com, com el Placio, té un do quan veus algú així tan...
Bueno, ens queda molt poc temps perquè jo estic cronometrant i al principi no m'he recordat de connectar el cronòmetre. Ens queda poc. Consideres que Donizetti és la culminació de l'òpera bufa, o sigui, Elisir d'Amore i Don Pasquale al final, de tota la llarguíssima tradició de l'escola de Nàpols, Donizetti és la culminació?
Sí, jo estic ben convençut.
Perquè
sí,
després sí. De Donizetti jo penso que ja no es fa més òpera d'aquest tipus a Itàlia.
No, hi ha bufada, no. D'aquesta qualitat ja no.
No. Cosetes potser secundàries, però allò ens hem d'esperar. El Falstaff sí. És una cosa completament
ja,
diferent.
És una altra
lliga.
Sí, sí, absolutament.
Bueno, per acabar, doncs, una mica... Ah, per a vosaltres, que ha parlat molt el maestro, però ells han d'estalviar.
Rispermiare la botxe.
Tu no.
Bueno, que canto molt els assajos, els faig, són uns ridículs, i l'orquestra també, els canto tota l'òpera, aquesta veu de...
Bueno, dieu dues paraules per dir a la gent que han de venir a veure l'Elisir d'Amore.
Bé, en principi es trobarà una producció molt bonica, una posta en escena...
Molt simpàtica.
Sí, realment sí. Que, bueno, és això com ha dit el mestre, no? Que representa un còmic en dues dimensions i moltes de les reaccions que fem nosaltres doncs juga amb la comicitat i també la sensibilitat pròpia de l'òpera, no? Però que s'ho passaran molt bé i disfrutaran moltíssim.
Molt bé.
Bueno, para todos pienso que lo hermoso de esta ópera también es conocerla y volverla a escuchar, volver a encontrarle todos esos secreticos que no escuchamos la primera vez que fuimos. Para los que ya la hayan visto en otros lugares, bueno, siempre está muy bien poder verla de otra forma, con otro tipo de cantantes y apreciar mucho más este tipo de música. También para las personas que van por primera vez, no les mentimos al decir que en realidad es una producción muy, muy espectacular, muy linda y que no se van a arrepentir.
Y yo creo que para las personas que van por primera vez a la ópera, Elisir d'Amore és
fantàstic.
Ideal.
Sí, començar amb el cas dels déus no és una bona idea.
No, no és una bona idea. Sí. Jo no vaig conèixer algú que havia començat amb l'Electra i dic, no aniràs gaire lluny.
No anem bé.
Doncs molt bé, moltíssimes gràcies per haver estat aquí. Les vostres intervencions han estat molt interessants i penso que els oients que vagin a veure la producció hi aniran encara amb més interès. Vagi molt bé i...
Moltes gràcies.
Queda lleig, però gràcies. Molta merda.
Gràcies. Veniu a veure'ns, que us ho passareu molt bé.
Vinga, que no hi falti ningú.
I a més no es mor ningú, aquesta òpera.
Ai, aquí no es mor ningú.
Aquí no es mor
ningú.
Hi ha
gent que troba a faltar la sang i
aquesta
fetge.
Aquesta no hi ha ni sang ni fetge.
Moltes gràcies.
Molt gràcies, Jordi.
Gràcies a tu. Adéu.
Che domani la patria terra sia congiunti ahimè abbandono
e ben sonanti
ma so pur che fur di questa altra strada
a girarsi a morsi piace con le bispe di bandiere
a chi un giorno tiene a via
sempre lieto, sempre gaio a di pelle un centinaio di costanza non s'annoia, non si perde a sospirar non si perde a sospirar
la vita fine, la vita pur lasciare
vedi a me la vera gioia vedi a me la vera gioia accompagna militare accompagna militare vedi a me la vera gioia accompagna militare.
tutto dei signori. Oh, una croce dulcamata vola tosto. Solo in complesso sopra e sotto tu mi sembri un buon figliolo, sarai presto caporale, se me prendi ad esemplar, sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contar. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contar. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contar.
Lo so.
Aquest que acabem de sentir, el duo Ai perilli de la guerra, acte segon de l'Elisir d'Amore, amb Nicolai Gueda, Nemorino i Mario Sereni Belcore. Doncs molt bé, deixeu-me tot seguit parlar-vos de qui participarà en aquesta producció, com ja heu sentit. César Cortés, aquest jove tenor colombià d'una gran vàlua, i n'estem segurs un gran futur, serà Nemorino. Adina, la bonica i inabastable noia que estima Nemorino, serà Núria Vilà. Els altres tres integrants del cas, recordeu que és una òpera de pocs personatges, només cinc, seran Manel Esteve, de destacat baríton i també gran actor que ha cantat diverses vegades amb nosaltres, encara que ara feia temps. Serà el fetxent de Sergent Belcore. Recordem que Manel Esteve, membre d'una àmplia nissaga de cantants, fa ben poc ha triomfat en el Liceu en el rol de Tadeo de l'Italiana in Algeri. Dulcamara, el divertit rol del xerraire de fira que proporciona el famós elixir d'amor a Nemorino, serà Juan Carlos Esteve, un cantant format amb nosaltres i aquí ja hem vist en diversos, cada vegada més importants, doncs, papers. Finalment, el breu rol de Janet anirà a càrrec de la sabadellenca Laura Obradors. L'Orquestra Simfònica del Vallès, ja ho heu sentit, la dirigirà Santiago Serrate, el cor d'amics de l'Òpera de Sabadell, amb el seu director Daniel Gil de Tejada al capdavant. L'escena anirà a càrrec de Carles Ortiz, assistit per Anna Ponces, amb la escenografia de Jordi Galobar. De fet, es tracta de la producció del 2011 d'ambientació marinera en lloc de camperola, que recordareu era estèticament preciosa. El vestuari és de producció pròpia i l'il·luminació, com ja és habitual, a càrrec de Nani Valls, un excel·lent equip de professionals que ja veureu us faran gaudir d'allò més. I ara, el quan i el on. En total seran 10 les funcions de l'Elisir d'Amore que es faran en el cicle. Estrenem a Sabadell el dimecres 13 de febrer a les 8 del vespre. Seguim el divendres 15 a la mateixa hora i el diumenge 17 a les 6 de la tarda. Després s'inicia la gira a Reus, Teatre Fortuny, el dimarts 19 a 14:45 del vespre. Divendres 22 de febrer es veurà en el Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès a 9:15. De fet, us diré que fem aquesta òpera a petició dels amics de Sant Cugat perquè celebren els 25 anys ininterromputs i amb tots els títols de la seva incorporació al cicle Òpera Catalunya. I la primera òpera que s'hi va veure fou precisament aquesta. Després de Sant Cugat anem a Granollers, Teatre Auditori, el diumenge 24 a les 6 de la tarda. Segueix Tortosa, el Teatre Auditori Felip Pedrell, el divendres 1 de març a les 9 del vespre. Teatre Municipal de Girona, diumenge 3
a les 6 de la tarda. Manresa, Teatre Cursal, el dimecres 6 a les 8 del vespre. I acabarem a Vic, Teatre l'Atlàntida, el diumenge 17 de març a les 6 de la tarda. Això serà tot. Un duo més de l'Elisir de Mort? Doncs vinga, ara serà Bella Dina amb Renato Capecchi, Dulcamara i Mirella Freni a Dina.
Bella Dina, quan momento più da presso sulla festa tu sei cotta, io l'argomento a quell'aria affrutta presto. Se tu vuoi,
su me, che cosa?
Sulla testa, sulla testa schizzinosa. Se tu vuoi la ricchetta, che tu mal guari potrà. Se tu vuoi la ricchetta, che tu mal guari potrà. Se tu vuoi la ricchetta, che tu mal guari potrà. Se tu vuoi la ricchetta, che tu mal guari potrà. Se tu vuoi la ricchetta, che tu mal guari potrà. Vuoi vederti mille amanti spasi marlando in al piano?
Non saprei di farne tanti, non so nemmeno.
Render voi gelose, pazze, donne, vedove, ragazze.
Non mi attenta, non mi piace di turbare in cui la pace.
Conquistar vorresti un ricco?
Trevezzi non mi becco.
Un puntino, un marchesino.
Ma non te ne moreno.
Prendi su tanta ricetta.
Ma la torsa era perfetta.
Che l'effetto ti farà. Prendi su, prendi su, prendi su la mia ricetta che l'effetto ti farà. Si prendi su. Sciagurate avresti cor di negare il suo valore. Ai dottore troppo scaltra, più di te costa inesa, sì, più di te costa inesa, sì, più di te costa inesa, sì, sì.
Una tempia bronchiattina, un sorriso, una carezza, vengo per che più giustina, a pulirti più ci spetta, mi vedo che tanti e tanti, tre secondi e spose i venti, no, la ricetta è mio visino, e mi sto chiedendo di dire. Non è tempo di avere, ma se ne sono più accorta, e ciò che più ne sei più, e se più ne sei più, io vedo che tanti ad anni, che si copre stasi ad anni, e ne vengo a tempo a me, a
recordar-vos l'Elisir d'Amore, doncs ja sabeu la història, l'argument no cal que us l'expliqui gaire, el Nemorino, un noi així una mica babau, està enamorat de Dina, que no li fa cas, i ell per tal d'aconseguir-la fa tot el que se li acut, entre altres coses, doncs, comprar un elixir d'amor al doctor Dulcamara, fals, que és un, perquè és una ampolla de vi, perquè li han dit que si se la veu, doncs enamorarà la noia. Bé, doncs això i més és el que veureu sobre l'escenari d'aquesta magnífica, preciosa òpera còmica. L'Elisir d'Amor i òpera bufa en dos actes amb llibret de Felice Romani basat en Le Filtre d'Eugène Scribe i música de Gaetano Donizetti, estrenada en el Teatre de la Canoviana de Milà el 12 de maig de 1832. Un triomf assegurat. I ja us deixo aquí, tot convocant-vos per d'aquí 7 dies, que tindrem un nou programa a punt. Per tancar el programa, al final de l'Elisir. Ei corregge ogni difetto, amb tota la companyia. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Ei corregge ogni difetto, ogni vizio di natura, e fornisce di belletto la più brutta creatura. Camminare e fare rozze, schiaccia gombe a piana voce, ogni incomodo tumore copre più che sinore. Vedi le dita alle stelle, io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui salute belle, allegria, verdure e d'oro. Rinverdite, rifiorite, impinguate d'arricchite, della mia tutto il comando, questa, questa è il comando.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.